l'hora negra. Maica Navarro.
Passen 3 minuts de 2:15 del matí. Hem recitat una mica l'escaleta del programa. Maica Navarro, bon dia, bona hora.
Què tal? Bon dia, Roger. Bon
Perquè avui
dia.
Us hem despertat explicant-vos aquests 3 turistes catalans assassinats a l'Afganistan. De seguida em vull parlar també amb la Maica, perquè la Maica ja ha estat moltes vegades a l'Afganistan. Farem el comunista una mica més tard del que és habitual. Avui a les 12 del migdia, suplement fins les 2, perquè a la 1 del migdia farem en directe la roda de premsa de Xavi a la prèvia del partit del Rayo Vallecano, no tant per la prèvia del partit, sinó perquè ha de dir Xavi sobre el futur de la banqueta de l'entrenador de Terrassa, després que sembla que aquestes últimes hores el president Laporta hagi decidit que no continuarà a la banqueta la temporada que ve, pocs dies després d'haver-lo ratificat. Interessant sentir Xavi a la 1 del migdia, ara però Maica Navarro, i a les 12 el comunista, entre altres coses que hem preparat, com per exemple una visita de l'Àlex Gorina a Canes. Escolta, Maica, tu l'Afganistan és un país que coneixes bastant bé, perquè l'has trepitat un munt de vegades, eh?
La veritat és que em fa una certa pudor parlar de l'Afganistan després d'haver sentit a primera hora tant la Txell Freixas i especialment la Mònica Bernabé, que són realment qui coneixen, especialment la Mònica, que hi va viure durant la invasió i la guerra amb els Estats Units. Va haver-hi una aliança de països que van tenir presència a l'Afganistan i a Espanya des del Ministeri de Defensa, i va ser, i a més em va construir una base militar i va fer tasques de mentorització de l'exèrcit de l'anterior abans de la guerra amb els talibans i el nou govern que governa ara. I és en aquesta època que va coincidir amb la Carmen Chacón com a ministra de Defensa i després com amb el Pedro Morenés, que jo vaig ser-hi gairebé una decena de vegades, especialment al nord, a la zona de Bagdís, i bueno, conec, he estat molt a Kabul, a Herat, i una de les estades vaig estar amb la Mònica Bernabé gairebé 2-3 setmanes convivint, entre cometes, treballant allò que es deia, que es diuen a l'argot periodístic, empotrats amb l'exèrcit espanyol. I bàsicament, però ja et dic que em fa pudor parlar després d'haver-les escoltat amb elles, que són realment les que coneixen la zona, perquè quan una de les vegades, moltes de les vegades que viatjàvem, Mònica Bernabé ja hi era, perquè estava vivint a Kabul com a corresponsal. Avui el que deia és que, clar, té més raó que un sant. És a dir, fixa't, és possible viatjar a Afganistan, i ella ho ha explicat molt bé, aquesta informació que ja va avançant a l'ara fa unes setmanes. L'ambaixada d'Afganistan a Madrid emet gairebé un mig centenar de visats per turistes, no per treballadors, per turistes al mes. I quines són les repercussions de tot això? Doncs el blanqueig d'un règim dictatorial i que maltracta i que assassina especialment a les dones, que són autèntiques víctimes. I clar, és veritat, Instagram està ple de turistes que... està ple, potser no és el correcte, però hi trobes a Afganistan gent que viatja perquè té aquest sentiment d'aventura, de curiositat extrema, perquè és veritat que hi ha una certa de curiositat quan viatges a països on a més el ministeri tot que t'adverteix que no s'hi viatgi, però més enllà de les advertències, perquè jo també hi he estat com a turista a llocs on segurament el Ministeri de l'Interior no t'ho recomanava, com el sud de Senegal, en ara m'estic recordant, que també és, no sé si continua encara, el que passa és que tu estàs blanquejant amb un règim dictatorial.
Perquè en el punt que decideixes visitar-lo l'has de finançar d'alguna manera, clar, perquè hi ha un munt de taxes,
clar,
en aquests països,
i perquè
no?
I aquestes taxes van directament als talibans, perquè segurament, com explicava la Mònica, et fotografiaràs amb talibans, amb Kalashnikovs, somrient, i dones aquesta imatge de, ostres, doncs potser, mira, que exòtic, no? Quin exotisme. Doncs no, doncs això és un perill. Ara, evidentment, i a més també ho ha explicat ella, com a mínim ella té localitzada una agència de viatges d'aquí, de catalana, que gestiona i està venent viatges a l'Afganistan per turistes, així amb, com molt valents i molt i que tenen experiències tal, però la responsabilitat última és del que viatja. Més del que viatja, ja està. O sigui, és el que decideix, en comptes d'anar no sé quin altre puesto, anar, i insisteixo, que jo també he assumit a vegades aquesta responsabilitat i aquest risc. Per tant, és, bueno, ara, blanquejar règims...
Bé, el ministre José Manuel Álvarez el que ha dit és que està treballant les forces de l'Estat per intentar traslladar el més aviat possible els cossos d'aquests tres turistes catalans, la identitat dels quals ja es coneix, no es filtrarà, així ho ha demanat la família.
Clar,
per tant, doncs, ha dit que amb celeritat, al llarg dels propers dies o properes hores, aquests cossos es repatriaran a terres catalanes. 10:38. Avui l'Hora Negra passa per l'Audiència de Barcelona, on la Maica ha seguit de molt a prop el judici de Cristina Ribas. És la dona acusada d'assassinar la seva filla de només 4 anys l'any 2021 a Sant Joan d'Espí. El fiscal Fèlix Martín ja va advertir en la primera sessió que el judici és un viatge emocional molt impactant. De fet, en remuntem aquest 31 de maig de l'any 2021. Què va passar aquell dia a casa d'aquesta acusada a Sant Joan d'Espí? Perquè, déu-n'hi-do el que ha passat aquesta setmana a l'Audiència, Maica.
És veritat, el Fèlix Martín, aquest fiscal, que el recordarem i tothom ara el pot visualitzar, perquè va ser el fiscal que també... És el fiscal, és un fiscal de jurat, o sigui, està especialitzat en judicis amb jurat popular, i va protagonitzar el judici pel cas de la Guàrdia Urbana. I té una manera de preguntar i d'exposar els casos especialment didàctica i comprensible, i amb molta passió. I ell va reconèixer al començament, no només que seria un viatge emocional molt impactant, que ho està sent, perquè el judici no ha acabat, sinó que, a més, veuríem la cara de la maldat, que la maldat assisteix, i en aquest cas, el seu criteri, també en el de la família de la Yaiza, de la nena, la Mònica Gómez, que és una advocada també absolutament impecable. Aquell 31 de maig del 2021, que era la nit del diumenge, la Cristina Ribas va matar a la seva única filla, que només tenia 4 anys. Les dues vivien en aquell moment en un pis el pis de la mare d'ella, o sigui, l'àvia, després d'haver-se feia 2 anys que s'havia separat del pare del Sergio, del pare de la nena. Ella ja havia confirmat, tot i els intents reiterats feia 2 mesos que ell, el Sergio, no tornaria amb ella, i a partir d'aquí va començar, doncs, a maquinar i a preparar aquest crim. Aquella nit va sortir a passejar el seu gos, va donar a la nena segurament un lorazepam, que de fet ella ho va explicar així, i l'endemà, quan va veure, ella va entenia que amb aquesta dosis ja podria estar morta, però com va comprovar que encara vivia, amb una bossa de plàstic la va asfixiar, i seguidament es va prendre tot un còctel de medicaments.
És a dir, la mare després també es va intentar treure la vida, però va acabar sobrevivint, no?
Sí, de fet, l'endemà el Sergio havia de recollir la seva filla al col·le, a Sant Boi, al col·le, a més a mi tenia un extraescolar aquella tarda, i quan va arribar una companya de la Yaiza li va dir: què fas aquí si la Yaiza avui no ha vingut a col·le? Com que no ha vingut a col·le? I es va trucar ràpidament al col·le, no havia anat en tot el matí, havia trucat la mare per dir que la nena no es trobava bé, ell va començar a trucar desesperadament al telèfon de la Cristina no contestava, va trucar a l'àvia va dir: hòstia, doncs aquest matí jo he anat a treballar i, clar, no he entrat a l'habitació per no despertar-les, però vaja, i a la nit em vaig acomiadar d'elles, i quan se'n van anar a dormir, que havien sortit i tot estava bé, havien anat a menjar una hamburguesa. El Sergi ja va començar a patir, però ell el que pensava és que la Cristina, per fotre-la amb ell, perquè portava ja uns mesos assenyalant-lo i acusant-lo i agobiant-lo, perquè ell no volia tornar amb ella, ell va pensar que havia agafat a la nena i havia fotut al camp per fer-li mal. I l'àvia va anar cap allà corrents, es va trobar l'avi, el pare del Sergio, picant a la porta, cridant, va agafar les claus la iaia, i amb una germana de la iaia que estava, coincidia en aquell moment, arriben a casa, comença a cridar-les, obre la porta de l'habitació i diu: però què foteu dormint encara, les dues? I quan veu, i quan encén la llum, veu a la seva neta allà amb signes evidents de que és morta per el color de la pell, i ja comença a cridar i a desesperar-se en una situació que us podeu imaginar.
Clar, aquí el que està en discussió també en aquest judici no és si va matar la nena o no, sinó per què ho va fer, no? El mòbil, no? També.
Bueno, aquí el més important, és a dir, en aquest moment es pensa que totes dues són mortes, i de fet així comencen a arribar, bueno, es truca al 112, arriba les primeres patrulles de seguretat ciutadana de Sant Feliu, la policia local, i una primera ambulància amb metges del servei d'emergències, i bueno, la situació és que totes dues són mortes. I estan allà els policies del grup d'homicidis, que començaven a inspeccionar i a mirar l'habitació i a intentar fer-se una composició del que podia haver passat, van començar a sentir sorolls del llit. I aleshores van pensar en un primer moment que aquests sorolls estarien vinculats, doncs, amb els processos de descomposició que hi ha quan algú es mora. Però no, van veure que la garganta es movia, i ràpidament van cridar amb els sanitaris que estaven assistint a la iaia i a la tieta, que estaven en aquell moment en un estat de desesperació, i van aconseguir reanimar-la, la traslladen a la mare ràpidament a un centre sanitari, la recuperen, i en aquell moment, quan ella ja pot parlar, a dos Mossos d'Esquadra del grup d'homicidis que van a l'hospital a comunicar-la que està detinguda, ella pot parlar i reconeix i admet que l'ha matat a la nena. Per tant, que la Cristina va matar la seva filla, això és una evidència. Què és el que ha de determinar el jurat? El jurat ha de determinar si, com sosté la defensa de la Cristina, això va ser en un moment, en un brot psicològic, en un moment d'enajenació, en un brot en el que ella estava absolutament allunyada de la realitat i, per tant, no era conscient del que estava fent ni de les seves conseqüències. Què és el que està intentant durant aquestes sessions del judici el fiscal i l'advocada, la Mònica Gómez? Dir que no, que això va ser un crim perfectament premeditat, organitzat, tramat, amb tots els sentits, és a dir, amb tota la consciència i sabent les conseqüències que implicaria assassinar la menor. I per què?
Perquè per fer mal al pare, entenc, no?
Efectivament.
O sigui, violència vicària, el que passa que normalment la violència vicària va del pare cap a la mare, en aquest cas és al revés.
No és que sigui normal o no, és que tal com és a dir, a les estadístiques de les diferents departaments i conselleries de feminismes i d'igualtat, només es comptabilitza com a violència vicària la protagonitzada del pare, de l'home, del pare o del pare per fer mal a la mare, però en el diccionari no distingeix de gèneres.
Escolta'm, el que certificaria aquest mòbil del crim és que a l'acusada precisament se li van trobar cerques a internet relacionades amb com matar, no?
Això ho vam saber a la sessió del dijous, que va ser un viatge, va ser un autèntic viatge al terror, al terror. Durant un interrogatori de gairebé una hora, una mossa d'esquadra de la policia científica del grup d'homicidis ja de la regió policial metropolitana Nord, a més, amb molta, molta experiència, a preguntes d'aquest fiscal, va enumerar totes les recerques que l'acusada havia fet en els últims dos mesos. I va explicar que totes aquestes recerques permetien dibuixar un patró de conducta amb un objectiu, que era assassinar a la seva filla, i com fer-ho, com trobar la millor manera de fer-ho i quines serien les conseqüències d'aquests actes. I, per tant, de manera reiterada, va estar literalment enganxada a recerques de, doncs, com nens assassinats a mans dels seus pares. I aquí va començar aquest viatge terrible. Assumpta Basterra, assassinada pels seus pares, a Galícia.
Sí, en vam parlar fa 4 dies i el documental a Netflix.
Gabriel Cruz, el nen assassinat a mans de la que era parella en aquell moment del seu pare, l'Ana Julia Quezada. Tomàs, que va assassinar a les seves filles Anna i Olivia i les va llançar al mar i després presumptament es va suïcidar perquè mai es va trobar el cos per fer mal només a la seva mare, etc, etc. I va ser com un... va ser absolutament terrible. Com fer-ho a la millor manera, les conseqüències legals, fins i tot un article del País d'una psicòloga que era per què els pares maten a les seves, per què els pares maten els seus fills, i tota l'explicació que implicava, conseqüències legals, quins els millors medicaments, quan triga una criatura a morir davant la intoxicació de determinats fàrmacs. Terrible, terrible. Però això ho compaginava, i això va ser l'advocada, la Mònica Gómez, qui va tenir interès en que la mossa ho expliqués, perquè el jurat no pensés que això era una búsqueda obsessiva o malaltissa, sinó que era una búsqueda conscient, perquè al mateix temps que estava buscant Gabriel Cruz, Assumpta Basterra, etc, etc, també buscava doncs, receptes de cuina, o sigui, la seva normalitat i el seu dia a dia eren normals, o com, per exemple, com escriure una carta d'acomiadament quan et suïcidaràs. Terrible.
El judici no ha acabat, falta per sentir l'acusada. Han testificat diverses persones, entre els quals la mare de l'acusada, que és un testimoni bastant valuós. Què ha passat amb aquesta declaració?
Va ser la primera en declarar, va ser l'àvia, Conchi, que era l'àvia de la Lleiza. I va ser terrible, va ser també una declaració molt llarga, de gairebé 2 hores, on el fiscal constantment li demanava perdó perquè l'havia de sotmetre a aquestes preguntes tan doloroses per ella, perquè era la seva única neta, perquè en els últims 2 anys havia viscut amb ella, perquè ella, com deia, mi niña, ella se'n cuidava molt de la seva nena, i perquè, a més, no va tindre cap problema en senyalar la seva filla com una persona dolenta. I, de fet, va recordar com aquella tarda, quan obre l'habitació i la llum, i es troba al cos de la seva neta, comença a cridar i diu així com filla de puta que m'has fet, que ens has fet, que li has fet. I la responsabilitza directament. I quan li va preguntar al fiscal si era cap... Si això que... Per què ho explicava? Per rancor, per odi? I ella va dir: la meva filla va morir el 31 de maig del 2021. Va morir. Per mi està morta i enterrada. L'odio. Sí, l'odio. No tinc cap problema en dir-ho. L'odio, però també diré que tot el que he explicat aquí és veritat. I que tot allò que va fer, ho va fer només amb una intenció, que era fer-li mal al Sergio, que era un home que es desvivia per la seva filla. Tota aquesta declaració va passar, ella estava asseguda en una cadira, en aquesta sala del jurat, i si la Conchi, la iaia, estirava la mà esquerra, gairebé podia tocar la seva filla. La seva filla, la Cristina, estava amb el cap avall, mirant al terra. A més, té una melena molt... És una dona especialment atractiva, amb el cabell molt llarg que li tapava la cara, però tota la declaració de la seva mare i també del Sergio va estar agafant notes i notes que li anava passant a la seva advocada. Ella declararà l'última, ha demanat declarar l'última, i si el calendari no falla, jo crec que la setmana que ve, el dijous, l'escoltarem. I si no hi ha canvi de guió, que no s'espera, ella admetrà el crim, evidentment, és així, però veurem com ho explica i com intenta evitar la petició del fiscal i de l'acusació que li demanen la presó permanent revisable per ella.
Tot això ho acabarem sabent aquests propers dies. Entenc que ara mateix està en presó provisional.
Sí, està, continua a presó provisional, està a Brians 2. I és que és...
És jurat popular o com és?
Sí, són els 9 membres del jurat popular que, a més, estan molt
atents... Recorda bastant a la història d'aquesta nena gallega que ara s'ha traslladat a...
L'Assumpta.
Sí.
Estan prenent nota constantment i, a més, ells tenen la possibilitat, a través del president del tribunal, de preguntar, estan preguntant i... Una de les coses també que van cridar l'atenció i que va sortir a l'explicació de la mossa és que entre aquestes recerques bueno, en aquella època coincidia, tu recordes que Telecinco va emetre un documental dedicat a la filla de Rocío Jurado, que era Rocío Carrasco, que es deia Decir la verdad para seguir viva, on aquesta noia relatava en primera persona els presumptes maltractaments patits per part del seu exmarit, Antonio David Flores, i com havia sentit que els seus fills li havien donat l'esquena. Doncs ella va seguir, constantment estava pendent i només feia que buscar de manera insistent tot allò que estava vinculat amb Rocío Carrasco, fins al punt, que és per això és important, que va agafar frases literals d'aquesta que deia la Rocío Carrasco, com... mis hijos los he parido yo, porque son míos porque los he parido yo. Doncs aquestes frases textuals, la Cristina les escriu, ella escriu tres cartes que li deixa a la iaia, al seu pare i a l'exmarit, al Sergio. Cartes on ella reprodueix aquestes frases de la Rocío Carrasco i, a més, on responsabilitza a Sergio de l'amor. Diu, com una mica és això, l'he matat per culpa teva. Que sàpigues que tu ets l'únic responsable de l'amor de la nostra filla. Per què? Perquè ell, a més, la seva declaració molt valenta, es va aconseguir no trencar-se a plorar, parlar amb molta serenitat, però va descriure 2 anys de maltractament psicològic, físic, assetjament indescriptible, que mai va denunciar perquè no volia pertorbar la situació de la seva filla, que era molt petita, i no volia, doncs això, trastocar-la. Terrible, terrible.
6 minuts per arribar a les 11 del matí. Avui amb la Maica Navarro, a la història de Cristina Ribas, aquesta dona acusada d'assassinar la seva filla. Veurem com acaba el desenllaç d'aquest succés tràgic que va passar el 2021 a Sant Joan Despí. Maica Navarro, moltes gràcies.
Has trobat a faltar.
I tant, que t'he trobat a faltar, i especialment cada vegada que teníem un robatori nou de coure. Avui els retards a Rodalies es continuen acumulant. Va per llarg, això. Va per llarg perquè... Bé, ja ho hem anat explicant aquests dies. Maica, gràcies.
A tu.
Fem una pausa i de seguida el suplement. Una història també que ens tindrà enganxats a la ràdio, perquè de seguida el suplement coneixerem el cas d'una noia de només 15 anys que conviu o ha superat un cas de trastorn de conducta alimentària. Avui l'explicarà per primera vegada públicament, acompanyada dels seus pares, el dramaturg Joan Lluís Bozzo i l'actriu Mariona Bosch. Coneixerem la història de la Maria, que han decidit tots plegats portar aquesta història també als escenaris, al teatre. De seguida, després de les notícies de les 11. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.